Són les 7, bona tarda, us parla Karen Madrid.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El coronavirus no és a les aigües residuals de Sabadell des de la tercera setmana d'abril, segons les analítiques setmanals a la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec. Enric Blasco, president d'Aigües de Sabadell, ha explicat com s'està fent la recopilació de dades.
Tenim tres punts de presa de mostres. Un és a l'arribada de les aigües residuals, un altre és a la sortida del tractament de fangs i un altre és a la sortida de l'aigua quan aboquem a llera pública. Hem detectat que a l'època del Covid més accentuada, perquè això es porta fent des de la meitat del mes de març, doncs sí que tenien concentracions del Covid a les aigües que ens arribaven, i d'igual manera sí que aquestes concentracions desapareixien a la sortida de l'aigua a llera pública, és a dir, que el tractament que apliquem a la depuració a casa nostra, més enllà de fer la seva feina habitual, també es carrega el Covid.
Aquestes analítiques formen part d'un estudi en el qual també participen Barcelona, Múrcia, Alacant i Orense. De cara a setembre es farà un pas més i es començarà a analitzar l'aigua de col·lectors. Llibertat amb càrrecs per als 4 CDRs que s'han afegit a l'operació Judes investigats per terrorisme. Tots ells, que han declarat aquest matí de forma telemàtica des dels jutjats de Sabadell i de Mollet, han quedat en llibertat després que la Fiscalia i les acusacions no hagin demanat mesures cautelars. A tot això, l'USTEC, el sindicat majoritari en educació, considera una presa de pèl les mesures anunciades des del departament pel curs que ve. Insisteixen que no reduir les ràtios ni buscar nous espais per garantir la distància de seguretat deixa el retorn a les aules exactament igual que el curs anterior. I en esports, Adri Cuevas es quedarà una temporada més al Centre d'Esports Sabadell, malgrat que tots els contractes s'havien allargat fins després del Playoff Express. Cuevas ja té garantida la continuïtat, amb la qual cosa es podrà sentar en aquest enfrontament. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat malgrat que tot el dia ens ha estat marcat pels núvols. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, la nuvolositat és força abundant a molts punts del territori català, sobretot a la meitat nord i est del país i també a d'altres punts de muntanya de Catalunya. I és que el creixement de nuvolades i també la formació de núvols baixos ens deixa un cel força ennuvolat en conjunt. Hem d'esperar que fins i tot aquestes nuvolades a punts del Pirineu Oriental puguin deixar algun ruixat al llarg de la tarda. Atenció també perquè a partir del vespre arribaran nuvolades també per l'oest del territori, faran augmentar la nuvolositat i fins i tot també deixaran algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada al terç oest del país. Pel que fa a la temperatura hem d'esperar valors similars als d'ahir. De cara a la jornada de demà dimecres començarem amb sol, la nuvolositat minvarà de matinada, així al matí s'imposarà el sol amb només alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral sud i nord, i novament a la tarda hem d'esperar que creixin nuvolades principalment a punts de muntanya i s'esperen xàfecs sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, trobem problemes al seu pas per Barberà del Vallès, d'una banda a l'AP7, on hi ha un quilòmetre de retencions en sentit sud, concretament per enllaçar amb la B30, amb el lateral d'aquesta mateixa via, i també a la B30 trobem un quilòmetre i mig de retencions al seu pas per Sant Cugat, també, per enllaçar amb la B30. Pel que fa a Barcelona, només trobem un petit tram de retencions de trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Horta i Nou Barris, en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. El coronavirus ha desaparegut del tot de la ciutat. Així ho demostren els resultats de les analítiques setmanals realitzades a la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec, un equipament que tracta el 60% del total d'aigües residuals de Sabadell. De fet, no hi ha rastre de material genètic de Covid-19 en aquestes aigües des de la tercera setmana d'abril. Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat, assenyala que les dades concorden amb la situació actual de la pandèmia a Sabadell.
Es va veure clarament, no, l'època que teníem, doncs, realment el repunt de Covid, com realment també sortia aquí, doncs, aquest repunt de Covid en aquestes aigües residuals, i com després aquesta, l'última mostra no ja sortia neta i, per tant, doncs, també va en relació a les dades que tenim.
Les analítiques de Sant Pau de Riu-Sec s'emmarquen en un estudi més ampli en el qual també participen Barcelona, Alacant, Múrcia i Ourense per millorar la traçabilitat del virus en cas d'un possible rebrot. De fet, és per això que el projecte continua i fins i tot encararà una segona fase de cara al setembre. Consistirà en prendre mostres també als col·lectors de la ciutat. Enric Blasco és president de CASA.
La xarxa de clavegram no deixa de ser com l'aparell sanguini que tots tenim al cos humà. Llavors, si podem anar pujant per les nostres venes i les nostres artèries, per aquesta xarxa de col·lectors, i prenent mides podem anar arribant a tenir informació de quins barris, de quines zones són les que poden tenir en algun moment alguna punta del Covid. Per tant, ara estem treballant en aquesta segona fase.
El director de l'àrea de sanejament de la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec, Jordi Vinyoles, ha concretat per què és important començar a recaptar dades dels col·lectors.
El que s'ha detectat amb l'estudi és que a partir d'una baixada de casos, doncs ja no és detectable. També s'ha detectat en altres llocs en què sí que ja s'han fet anàlisis a col·lectors, com a Barcelona, doncs que pot ser que la depuradora no n'estigués detectant, però en un ramal concret sí. Per tant, hi ha l'efecte de dilució que fa que perdis una mica de sensibilitat. Per això la importància d'anar a buscar el detall en els col·lectors.
La segona etapa del projecte arrencarà al setembre als col·lectors de la Riereta i de Sant Quirze. I precisament el nombre d'afectats per coronavirus continua baixant a la ciutat. Ara mateix només queden dos ingressats al Taulí, dos menys que el dia 23 de juny. Ara mateix un dels hospitalitzats es troba a planta, mentre que l'altre es troba a la unitat de cures intensives, malgrat que ja ha donat negatiu del virus en una prova PCR. Per contra, des de dimarts passat ha mort un dels pacients de l'Hospital de Sabadell per Covid-19, sumant-ne un total de 364 des de l'inici de la pandèmia. Així mateix, en l'última setmana s'ha detectat un nou cas confirmat per PCR a urgències. Al conjunt de Catalunya, les dades de l'evolució de la pandèmia també mostren un descens dels nous casos i de les víctimes mortals. Segons dades aportades per les funeràries, en les últimes hores han mort dues persones per coronavirus, de manera que la xifra total de defuncions des de l'aparició del virus se situa a les 12.556. D'altra banda, s'han detectat 146 nous casos positius testats des de diumenge, xifra que suposa un ascens de 82 respecte a l'últim balanç. I la xifra total de casos confirmats per PCR a Catalunya puja a 71.576. Pel que fa al conjunt de l'Estat, el Ministeri de Sanitat xifra en 28.355 el total de morts per coronavirus, 9 més que ahir i 20 més que la setmana passada. D'altra banda, des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 249.271 casos confirmats per proves diagnòstiques, 301 dels quals des de diumenge.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió. L'Audiència Nacional ha decretat llibertat amb càrrecs, però sense mesures cautelars, per quatre activistes del CDR investigats per terrorisme, tinença d'explosius i conspiració en el marc de l'operació Judas. Tots ells han comparegut davant del jutge aquest dimarts per videoconferència des dels jutjats de Sabadell i de Mollet. La setmana passada, l'Audiència Nacional va decidir ampliar la causa contra els nou CDRs que van ser detinguts al setembre del 2019 per, suposadament, preparar accions amb explosius per respondre a la sentència de l'1 d'octubre. En concret, la Fiscalia va citar a declarar 6 persones. 4 ho han fet aquest dimarts, mentre que les altres dues ho faran el pròxim dilluns 6 de juliol a Mollet. Finalment, ni la Fiscalia ni les acusacions no han demanat cap mesura cautelar per als acusats, per qui es mantenen, això sí, els càrrecs. Xavier Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària.
No, doncs, respecte a les mesures cautelars, doncs, que no n'hi ha hagut, ens sembla el més normal en una situació en què no hi ha cap tipus de prova, en què les acusacions es basen en que aquestes persones han participat en mobilitzacions massives o sentències, en què tenien vincles més o menys personals amb les persones detingudes anteriorment i que, per tant, no hi havia cap tipus de fonament jurídic ni per les acusacions ni per aplicar cap tipus de mesura cautelar.
Pellicer ha explicat que els acusats s'han acollit al seu dret de no declarar i només han respost a les preguntes de la defensa. Des d'Alerta Solidària consideren que legalment el procés d'instrucció s'ha esgotat i s'hauria de tancar en els pròxims dies.
Clar, nosaltres considerem que legalment aquest procés d'instrucció ja està esgotat i que, per tant, no es podria fer cap tipus de nova investigació o de nova citació introduir cap altre tipus de la meva investigació, perquè el procés d'instrucció són 6 mesos, no hem tingut cap notificació de pròrroga i, per tant, s'hauria de tancar en els propers dies o en les properes setmanes.
Més d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats aquest matí per donar suport als investigats. Els regidors de Junts per Sabadell tanquen files amb els presos independentistes i Carles Puigdemont en el procés de reorganització de l'espai postconvergent. Per la setmana passada, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Lluís Puig van fer arribar una carta a la militància del PDeCAT animant-los a unir-se a la Crida Nacional que impulsa Carles Puigdemont. La líder dels exconvergents a Sabadell, Lourdes Ciuró, defensa el lideratge de l'expresident en una única formació.
La unanimitat és que sigui el president Puigdemont el que sigui doncs, el líder d'aquesta formació i efectivament hi ha d'haver una direcció operativa del territori a Catalunya perquè pugui doncs, tenir la immediatesa de contacte amb la, per tant, un líder efectiu al país i el líder de la formació que seria el president Puigdemont. I això hi ha unanimitat a tot el sector, diguéssim.
En aquest sentit, Lourdes Ciuró se situa pròxima a la proposta dels polítics empresonats i l'expresident Puigdemont, tot i que ella defensa que la marca del partit sigui la de Junts per Catalunya, en lloc de l'actual Partit Demòcrata.
Vam fer diferents jornades de debat i el que va dir la gent era que volien transitar cap a un espai únic, un sol partit, perquè ara tenim un espai doncs, que està, doncs, inclús no s'identifica prou bé qui acabem de ser, per tant necessitem un espai únic, que és Junts per Catalunya, i que tenia molt clar que el lideratge era el president Puigdemont, i que llavors els òrgans efectius en el territori s'havien d'escollir, doncs, lògicament, de forma democràtica, amb una assemblea constituent.
Per tant, els regidors sabadellencs s'allunyen de la tesi de l'actual president del PDeCAT, David Bonvehí, que es mostrava reticent a mantenir postures pròximes a Puigdemont. També rebutgen la proposta de Marta Pascal, que acaba de fundar el Partit Nacionalista de Catalunya.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El sindicat majoritari a l'ensenyament, l'USTEC, denuncia que no es podran garantir les mesures de seguretat el curs que ve. Des del sindicat alerten que la contractació de 5.000 nous professionals és insuficient per poder reduir les ràtios i que no s'han buscat nous espais per dividir les classes. Tot plegat després que ahir el conseller d'Educació, Josep Bargalló, presentés a la premsa les principals novetats que hi haurà de cara al curs que ve. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Fins aquest migdia el departament no s'ha reunit amb els sindicats, però des de l'USTEC ja han valorat de forma negativa la planificació d'educació. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Xavier Díez, membre del Secretariat Nacional del Sindicat, ha estat contundent perquè considera que tot el que es va prometre durant el confinament no es veurà al setembre.
Veiem que les xifres, tal com estan, és impossible que es compleixi cap requisit respecte al que fa, pel que fa a distància social, pel que fa a seguretat, pel que fa a tots aquells elements que, diguem, que permetin fer un ensenyament segur, que és el que desitgem tots.
Des del seu punt de vista, el departament ha estat marejant la perdiu aquests dies. Per exemple, la limitació de les ràtios ja s'ha descartat i ara s'aposta pels grups estables de convivència. D'una banda, perquè només s'incorporarà de mitjana un mestre i mig per centre, i de l'altra, perquè no s'han aconseguit nous espais per separar els grups i fer-los més petits.
Això és una burla. A veure, jo entenc que aquí hi ha hagut una voluntat deliberada de confondre l'opinió pública, perquè jo m'inclino a pensar que el més probable és que si no ens sortim de la pandèmia i continuarà havent-hi, com a mínim, a l'ensenyament secundari, doncs, diguem, activitat telemàtica, no sabem en quin percentatge, però no ho volen dir ara per evitar que la gent, diguem, els diversos col·lectius es mobilitzin.
Díez també ha estat crític amb educació perquè hi ha estudis que demostren que la digitalització encara greuja més la segregació escolar. És en aquest sentit que lamenta que secundàries puguin mantenir les classes a distància i que no es plantegi mesures per combatre les desigualtats més enllà de repartir tauletes als alumnes que no en tenen.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
La Bassa serà l'única piscina de Sabadell que el pròxim 12 de juliol acollirà el salt solidari del Mulla't per l'esclerosi múltiple. La situació derivada de la pandèmia ha portat els organitzadors a reduir els recintes en què es farà la iniciativa per recollir fons. En paral·lel, però, s'ha engegat una campanya a les xarxes socials sota el lema «La pitjor cançó de l'estiu». En què consisteix? Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El grup Gertrudis signa la pitjor cançó de l'estiu, un tema que va millorant a mesura que arriben les donacions econòmiques en el marc del Mulla't per l'esclerosi múltiple de 2020. L'objectiu és que el pròxim 12 de juliol ja la podem sentir en la seva millor versió. N'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Marriera.
Visibilitza molt bé el que és l'esclerosi múltiple, no? Que al final doncs, les persones recient diagnosticades, que són persones molt joves, quan comencen a viure la malaltia, doncs la viuen una mica com aquesta cançó, no? Amb aquestes dissonàncies, amb com poso cada cosa al seu lloc. I el que intentem fer i fem, no?, des de la Fundació Esclerosi Múltiple, és ajudar-los a través de totes les nostres, dels nostres serveis i també a través de la inversió en recerca a que soni millor tot i tenint, doncs, aquesta malaltia, no?
Escoltar sense distorsions la pitjor cançó de l'estiu suposaria haver assolit els 300.000 euros que s'ha marcat la Fundació Esclerosi Múltiple per aquest any. De moment, i segons Marc Riera, ja s'hauria assolit entre el 25 i el 30% d'aquesta quantitat, uns diners amb una finalitat molt clara.
El que ha de servir és per seguir mantenint els serveis que nosaltres oferim a la Fundació, que en són serveis neurorehabilitadors, i per seguir donant impuls a la recerca.
El Mollet d'enguany culminarà el pròxim 12 de juliol amb un salt menys multitudinari que anys enrere per les restriccions fruit de la Covid-19. Ara bé, Sabadell s'hi tornarà a sumar amb la bassa de Sant Oleguer com a principal escenari. La campanya per fer donacions anirà més enllà d'aquesta data, concretament fins al 30 de setembre.
Més notícies del dia en format més breu. Es compleix un any del crim sense resoldre del carrer Gràcia. Tot i els esforços dels Mossos d'Esquadra per trobar-ne els autors fent una crida ciutadana, l'homicidi de l'Héctor continua envoltat de misteri. Va morir dessagnat al centre de Sabadell després de rebre una ganivetada. Les càmeres de seguretat de la zona apunten a una parella, un home i una dona, però durant tot aquest temps no s'ha detingut ningú relacionat amb el cas. Un any després de la mort del jove i de Barcelona i treballador de Banc Sabadell, el cas està arxivat judicialment. Així va decidir el jutjat número 3 de Sabadell a finals del mes de gener passat. Encara en successos, incendi aquesta matinada a l'entrada d'un aparcament d'un immoble del carrer de Covadonga. El foc s'ha iniciat pocs minuts abans de 6:15 de la matinada a l'alçada del número 335. En aquell moment van cremar unes fustes i un matalàs situats a la via pública per causes encara desconegudes. Tot i que no es van atendre persones per cremades ni per inhalació de fum, el foc es va originar danys a la façana de l'immoble. Van intervenir-hi 4 dotacions dels bombers, una ambulància del SEM i 3 unitats de la policia municipal. D'altra banda, també encara amb l'àmbit de successos, una baralla en un bar de Terrassa acaba amb un apunyalat ferit molt greu i amb també 2 joves de 19 anys i de 21 anys de nacionalitat dominicana detinguts per haver apunyalat el braç a un altre noi. La intervenció dels Mossos d'Esquadra va ajudar a salvar la vida a l'agredit, que va rebre una ganivetada que li va seccionar l'artèria, ja que un dels agents que portava sobre material mèdic li va poder aplicar un torniquet fins a l'arribada del SEM, que el va estabilitzar i el va traslladar a l'Hospital Mútua de Terrassa. Nissan planteja als treballadors la possible continuïtat de centres tècnics i de compres de Barcelona. A la primera reunió del procés de consultes amb els representants sindicals, la direcció de la multinacional japonesa en planta Montcada i Reixac ha plantejat avui la possible continuïtat d'unes certes activitats no relacionades amb la fabricació, com són el Centre Tècnic Europeu i compres que donen feina a unes 400 persones a Barcelona. El directiu que pilotarà el procés, Frank Torres, no ha assistit a la trobada que ha durat durant 2 hores i els representants sindicals s'han negat a firmar l'acta d'una reunió que representa l'inici del recompte enrere de 30 dies per presentar un expedient de regulació d'ocupació perquè no reconeixen aquest procés. I en cultura es publica el llibre L'humor constructiu, dedicat a la colla de Sabadell. Ja ha sortit publicat el llibre amb les intervencions que es van presentar al simposi sobre la colla de Sabadell el mes d'octubre al Casal Pere IV. El recull ha estat editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat i està coordinat pels professors de la UAB, Francesc Foguet i Olivia Gasol, i l'Ajuntament de Sabadell ha fet una aportació de 4.000 euros per tirar endavant aquesta edició. El volum reivindica el paper del col·lectiu sabadellenc en el context de les lletres catalanes contemporànies i analitza amb una mirada nova el projecte cultural i el llegat de la colla a la vida política i cultural. En cultura, exaurides les invitacions per veure de nou a la pantalla gran un clàssic del cinema musical com és Gris. La cinta obrirà el cicle d'autocinema que engega dissabte dia 4 de juliol a l'aparcament del Bosc de Can Deu. Ara bé, només en podran gaudir les 100 primeres persones que han tramitat els passis al web sabadell.cat/cultura. L'autocinema, una de les propostes de la programació cultural d'estiu de l'Ajuntament, ha tret l'atenció dels sabadellencs i ja no hi ha invitacions per gaudir d'aquesta primera pel·lícula gris. La cita, com dèiem, és el pròxim 4 de juliol a les 10 de la nit a l'aparcament del Bosc de Can Deu, un emplaçament que ha canviat respecte a l'anunci inicial, quan el govern va dir que l'autocinema es faria a l'aparcament de l'Oar Gràcia al carrer Boccaccio. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat avui què ha motivat aquest canvi.
No m'adonava que hi havia més capacitat de més vehicles, per tant, ens permetia tenir més espectadors que poguessin gaudir de les projeccions. Ens va també donar la sensació que quedava més aïllat de la ciutat i fer totes les consultes a les associacions de veïns de la zona i confirmant que tothom estava completament d'acord amb que era així, vam definir que seria la millor ubicació possible. A més, és més fàcil de controlar els accessos, no congestionarà tant el trànsit, està més a prop de zona boscosa, per tant, també serà més fresc a la nit.
Les persones que accedeixin al recinte amb el seu vehicle hauran de complir amb algunes normes que ha detallat el regidor.
Hi ha dos temes molt importants, sobretot un és que no hi pot haver els motors engegats durant la projecció. Els vehicles han d'estar amb el motor apagat perquè tothom pugui gaudir de la projecció, si no hi hauria una quantitat de fums que seria irrespirable. I, per altra banda, també, que si porten menjar o porten qualsevol tipus de producte que vulguin consumir, doncs serem molt, molt curosos i molt estrictes amb el tema de la neteja.
Després de l'estrena d'aquest cap de setmana amb gris, hi haurà tres cites més. El dia 11 es podrà veure un clàssic del gènere de terror a proposta dels organitzadors del Festival de Terror de Sabadell. Es tracta de Viernes 13. Dissabte següent, 18 de juliol, serà el torn per la gran triomfadora de l'última edició dels Oscars, Parásitos, mentre que tancarà el cicle d'autocinema la pel·lícula de Disney, Bayana, el dia 25 de juliol, de la qual estem escoltant la banda sonora. De fet, aquesta última cinta serà l'única que es pugui gaudir en català. La resta es projectaran doblades al castellà.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat @radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant dels directors de les residències perquè informaran a la Fiscalia quan els familiars surtin amb els avis a l'exterior dels centres. A més, els familiars hauran de signar un document de responsabilitat, assegurant ser conscients del risc que comporta aquesta pràctica. Des de l'Associació Professional de Directors de Centres i Servei d'Atenció a la Dependència han pres aquesta mesura en considerar prematur permetre les sortides dels residents. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, nega que l'aeroport de Barajas sigui un colador de contagis de la Covid-19. Ábalos defensa que les mesures de control que hi ha implementades són les que recomanen les autoritats sanitàries espanyoles i europees. En aquest sentit, i a preguntes del PP, Ábalos ha assegurat que el nombre de vols és molt reduït i a tall d'exemple ha dit que el 23 de juny hi van arribar un 13% dels vols de l'any anterior. El Banc d'Espanya situa les dones i els menors de 35 anys com els més afectats per la crisi del coronavirus. L'entitat financera constata que un 44% de les dones i un 48% dels menors de 35 anys treballen en les anomenades indústries socials dedicades al comerç minorista, l'hostaleria, l'educació, les activitats artístiques i les recreatives, així com altres serveis personals, uns sectors que s'han vist molt afectats per les mesures de confinament de la pandèmia. I un últim apunt, el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de reforma de la llei de la cadena alimentària per solucionar desequilibris. Entre altres coses, l'avantprojecte amplia el catàleg de pràctiques deslleials prohibides, preveu també més sancions i obliga a fixar a través de contractes les operacions comercials de més de 2.500 euros. Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Adri Cuevas ha renovat amb el Sabadell per una temporada. El migcampista andalús, un dels pilars fonamentals de l'equip aquest any, complirà d'aquesta manera la seva tercera campanya vestint la samarreta arlequinada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El 30 de juny és la data més típica fixada per finalitzar els contractes, però en un any tan estrany com l'actual, les circumstàncies eren ben diferents, amb el play-off d'ascens encara pendent de disputar-se. Tot i això, el Sabadell ha volgut anunciar precisament avui la renovació d'un Adri Cuevas que s'ha mostrat així de satisfet.
Siempre yo veo un poco más allá, al final veo cómo trabaja el club desde la directiva hasta el cuerpo técnico y bueno, la experiencia ya te dice que la cosa puede ir bien, ¿no? Entonces yo no quería bajarme de este barco, la verdad que quería estar aquí en ese aspecto, confío en el proyecto y bueno, al final la situación de la temporada pasada creo que era temporal, que al final hay temporadas que se dan así y que a partir de ahí había que tirar para arriba, ¿no?
Resolta la seva situació contractual, el de Jerez ja es pot centrar plenament amb el play-off d'ascens. La primera eliminatòria, recordem, serà el 19 de juliol davant l'Atlético B, el nou mirador del Jazeeras, un estadi que Adri Cuevas coneix bé.
Es un campo bastante grande, parecido en ese aspecto, en dimensiones, a la Nova Creu Alta, lo que pasa que tiene lo que es las pistas de atletismo, pero es un campo, bueno, que es buen campo. Si está el césped en condiciones, creo que nos puede venir bien, porque es un campo amplio, un campo donde podemos desplegar nuestro fútbol.
Recordem que el centre d'esports ja va anunciar en el seu dia que havia arribat a un acord amb tota la plantilla per allargar els contractes fins que finalitzés del tot la temporada.
I de cara al play-off, el centre d'esports continua preparant l'eliminatòria contra l'Atlético B, pendent de poder tancar algun amistós previ. De moment, però, no hi ha novetats en aquest capítol. Al costat Matalasser, mentrestant, s'ha pronunciat un discurs similar al que s'ha anat comentant aquests dies al centre d'esports. Des del club arlequinat estan convençuts que, independentment del rival que hi hagi enfront, l'important és centrar-se en les pròpies fortaleses. I aquest és el missatge que també ha vingut a dir el tècnic dels madrilenys, Nacho Fernández.
Sabemos que va a ser un partido muy complicado, un rival difícil, pero voy a repetir, como cualquiera de los 16 que están participando, en este caso son los que van a tocar tres, que eran Bilbao, Badajoz y ellos, y trabajar, si es verdad que no despreciarles, porque no hablo de eso, pero sí, yo creo que ahora mismo tenemos que fijarnos mucho más en nosotros, estar bien nosotros, si nosotros estamos bien podemos competir a cualquier equipo.
També tanquem el bloc del centre d'esports amb una efemèride perquè avui es compleixen 85 anys de la final de la Copa dels Arlequinats. La del 1935 ha estat l'única que ha jugat el club en tota la seva història, saldada amb un 3-0 davant del Sevilla. Això sí, aquella temporada el Sabadell jugava a segona divisió. Malgrat la situació econòmica actual, l'Oar Gràcia no va dubtar ni un sol moment a acceptar la plaça que la Federació Espanyola d'Handbol li va oferir a Divisió d'Honor Plata Femenina. Els comptes del carrer Bocaccio continuen sortint, malgrat l'augment de despeses. El club calcula que es doblaran, passant dels 10.000 euros que costava la Lliga Catalana als 20.000 de plata. Si l'entitat pot fer front a la categoria, és pels acords amb els sponsors. Ho ha explicat el president Salvador Gomis a l'Hotel Suís.
Nosaltres havíem tingut aquest any la gran sort, sembla mentida, a vegades no tot són males notícies quan hi ha moments així complicats per les empreses, doncs nosaltres teníem la gran sort d'haver aconseguit aquest any un sponsor nou, que és Insercar, que és una empresa d'aquí de Sabadell, a la qual donem les gràcies per la col·laboració que està o que començarà a tenir amb nosaltres a partir de la temporada vinent, i la veritat que és un dels motius pels quals ens ha fet no rumiar gaire en temes econòmics la possibilitat de l'ascens.
Gomis també ha volgut deixar clar que tot i el salt de categoria no es faran gaires canvis a la plantilla, principalment perquè el club creuen que ja es pot construir un equip per ascendir a plata. Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 30 de juny. Recordant-vos, com sempre, que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.